Som amb Sor Lucía Caram, que és una de les ponents estrella d'aquest Women in Progress, d'aquest congrés de dones emprenedores. Moltíssimes gràcies per rebre'ns.
No, gràcies a vosaltres per voler cobrir això, aquest esdeveniment en el que es veu tant compromís, tanta passió i tanta energia per les dones.
Des d'un punt de vista de l'emprenedoria, com en pot emprendre una monja, per exemple?
Home, jo penso que tothom pot emprendre i el fet de ser monja, jo crec que, podíem dir, si em deixeu, té un valor afegit. El fet de que quan un fa una opció de vida com la que tenim, és una opció en la que decideixes restar alliberat pels altres. I això el que et porta a detectar les necessitats i els problemes dels altres i pots, el que no pots fer és mirar per un altre cantó, sinó quan hi ha problemes amb els altres és preguntar-te amb això què passa i amb el que jo tinc què és el que puc fer. Per tant, l'emprenedoria i el donar resposta és una vocació quotidiana d'aquell que té la vocació de servir als altres. I per tant, jo crec que és consubstancial. Abans es deia vocació respecte a la crida en la vida religiosa. Jo crec que avui és, podríem dir que d'alguna manera és una crida a l'emprenedoria, a no restar indiferents davant els altres i ser capaços de crear programes, projectes i tot que pugui transformar-les la vida.
I un congrés d'aquest tipus, el que s'enfoca en aquesta dona emprenedora, vostè considera que és positiu, que cal enfocar concretament aquest col·lectiu?
Jo crec que nosaltres som persones, som humans, i parla molt bé dels organitzadors en el sentit de no voler fer només el tema puro i dur de lo que és una empresa, no? Hem de fer empreses en ànima. I per això jo penso que també és important, aquesta tarda ve Víctor Cooper, que també és una persona que es dedica fonamentalment a ajudar a la gent a viure amb sentit. Jo crec que si hem arribat a la situació en la que estem, en la que estem en una profunda crisi, aquesta profunda crisi no és una crisi econòmica, és fruit d'una crisi de valors. Per tant, a l'hora de construir hem de posar uns valors autènticament humans, hem de posar passió, entusiasme, compromís, per fer quelcom diferent de lo que hem fet fins ara.
Vostè ha parlat durant la conferència d'una mica de la seva hiperactivitat, no para de fer coses. A vegades des de fora potser la seva feina com a monja, feina per dir-ho d'alguna manera, la seva ocupació com a monja a vegades es veu com una cosa que potser no reverteix tant en la societat, però vostè ha parlat que des de la seva congregació vostè fa moltes coses. Per exemple, parlava de que ajudava a milers de persones en aquest cas.
Sí, jo he fet una opció, estic dintre d'un convent i bueno, hem començat escoltant una, dos, tres, set persones al final de l'any 2008 i quan tu escoltes a la gent, intentes donar resposta i això es va creixent i va sumant-se gent, doncs has de donar resposta i això s'ha fet en una fundació molt gran i en molts projectes i darrere meu hi ha més de 250 voluntaris que estan cada setmana col·laborant. Per tant, penso que l'efecte multiplicador ha sigut brutal, no? I jo crec que això també es deu també a que quan estàs liderant un projecte estàs alliberat absolutament per això, no? I normalment el que té una família i ja d'ell depèn una família és més difícil, ha de donar temps limitat, no? Per tant, la causa de... Jo sempre dic, la meva vida són les meves causes i això val que més que la meva vida, per tant això fa que sigui molt multiplicador i que la gent realment s'enganxi, no? Perquè tu els poses a la gent confrontar-se amb la realitat, empatitzar i ja la gent queda enganxada a un projecte.
A vegades es parla de les dues vessants de l'Església, la que és més institucional, potser la que té més a veure amb l'estatus, amb mantenir una mica aquesta institució, i la que té més a veure amb el contacte directe amb la gent, amb ajudar a persones. Són compatibles aquestes dues vessants?
Jo crec que una Església que no serveix, en el sentit estricte de no serveix a les persones, que no allibera les persones, no serveix per res. Per tant, si tenim una jerarquia i tenim una part institucional, aquesta ha de servir per animar a les comunitats a viure el servei, si no, no serveix per res. I jo crec que això, aquest és el gran moviment i aquesta és la reforma que es parla del Papa Francesc. Està reformant la cúria perquè vol que la cúria sigui una cúria servidora i tots els nomenaments de bisbes que està fent ara i de col·laboradors i col·laboradores seves, que està incloent també moltes dones, és gent que ve d'un món de treball amb els més pobres perquè vol que l'Església posi en el centre els més pobres. Per tant, jo crec que fins ara estaven molt acostumats a veure molt separat i ara és inconcebible, perquè des del principi hauria d'estar així, perquè és el missatge de l'Evangeli, que l'única raó de ser de l'Església és la de servir del compromís amb els més pobres.
L'Església ha passat de ser una institució hegemònica en els últims anys a perdre pes en la societat. El futur de l'Església passa precisament a apostar per això?
Jo crec que sí. Alguns tenen molta por i fan molt soroll i fan creure que el papa francès està equivocat i que l'Església s'acaba i que el queden dos telediaris amb les seves reformes. I per lo que estem constatant és que el papa francès és el líder millor valorat del món i molt més ben valorat fora de la mateixa Església. Per tant, segurament el que tindrà futur és una Església més servidora, no tan institucional, però sí més una Església que estigui amb el poble i amb la gent. Per tant, jo crec que canviarà la forma de viure i de celebrar la fe i el compromís, però jo crec que serà més autèntica.
I aprofitem els últims minuts per parlar una altra vegada d'aquesta conferència. Vostè també ha rebut preguntes, també ha rebut l'aprovació general de les persones que estaven aquí en aquest congrés. Què li falta a la dona emprenedora?
Jo crec que li falta creure que és possible i que ho pot fer. Ja s'ho creu bastant i ha avançat bastant, no? Jo penso que ara ha de donar un pas més en no esperar que et donin la veu, agafar la veu. No esperar l'aprovació dels homes o de les instàncies institucionals. Agafar el paper que toca i començar. I si et posen pals a la roda, pues ja els afrontarem. Però que la por no ens paralitzi. I a vegades encara la por ens paralitza.
I en aquest sentit, quins consells que li donaria vostè a una persona, una dona que s'està plantejant emprendre però que potser té aquesta por, espera sempre una mica més conservadora, potser a prendre aquestes decisions?
Primer, jo penso que el que s'ha de fer és visualitzar clarament el projecte que un té entre mans, no? Penso que és bo el tema de tenir i de comptar amb persones que ens ajudin a pensar de què i que ens ajudin a verificar o que ens donin suport per tirar endavant el projecte, perquè no hi ha res pitjor que una persona que estigui motivada i que tingui un projecte que no serveix per res, no? Per exemple, si hi ha un projecte que és sòlid i ho pot consensuar i pot estar amb altres, buscar aliances i complicitats per superar els complexos que la puguin estar paralitzant, però per tirar-lo endavant. Penso que també cada vegada és una dosis d'humilitat, no? De dir, bueno, jo tinc el projecte, és superpotent, però necessito que altres també de fora m'ho mirin i que junts veiem molt més, no? Per tant, jo penso que és el tema aquest de ser capaços de crear xarxes, complicitats i donar resposta.
Doncs, Sor Lucía Caram, moltíssimes gràcies per dedicar-nos aquests minuts i molta sort aquí endavant.
Moltes gràcies i gràcies a vosaltres que m'esteu escoltant ara.